S'ha desconvocat la vaga del servei ferroviari prevista per dimarts i dimecres, però ara per ara Rodalies a aquesta hora no pot assegurar com serà el servei demà. El Ministeri de Transports ha concedit als treballadors més efectius i augmentar el manteniment de la infraestructura un 20% fins al 2030.
La crisi actual de Rodalies, però també la de l'alta velocitat, han posat en escac el sistema de mobilitat i la manera de viure de moltes persones que ho fan lluny d'on treballen. Quin serà l'impacte real d'aquesta crisi? En parlarem amb la Cambra de Comerç, Usuaris i Tècnics a partir de les 11.
Catalunya nit.
Un informe preliminar del Ministeri d'Agricultura descarta que el brot de pesta porcina africana comencés al laboratori de l'Irta Cresa de Collserola. El conseller Ordeig ho celebrava.
Prudència, que continuïn treballant. Avui sabem que això no ha sortit del Cresa i, per tant, cal seguir avançant amb la seqüenciació i amb l'origen. I, per tant, aquí apunten també diferents aspectes que s'han d'analitzar.
El que s'apunta és a la via de la carn contaminada, tot i que no es concreta si això confirmaria la teoria de l'entrepà que deien al principi o si es tracta de la presència de carn contaminada al territori.
L'extrema dreta de Vox es fa forta a l'Aragó i ja posa condicions al Partit Popular per governar la comunitat després de les eleccions d'ahir. El cert és que els de Feijó han quedat lligats als de Abascal. El PSOE, que ja ha tingut els pitjors resultats de la seva història, acusa el Partit Popular de reforçar Vox.
Demà pel matí està previst que l'Ajuntament de Barcelona desallotgi l'assentament més gran de la ciutat. Són unes 400 persones que acampen en tendes de campanya al carrer número 2 de la Zona Franca des de ja fa mesos. La situació d'insalubritat és el que motiva el desallotjament. En Miquel Jarque els ha anat a trobar per saber en quines condicions viuen i ens ho explicarà d'aquí uns minuts.
I als Estats Units ha començat un judici històric contra Meta, l'empresa propietària de Facebook i Instagram, i contra YouTube també, a partir de la denúncia d'una dona de 20 anys que les acusa de causar-li una addicció des de petita a causa del seu disseny. El cas podria establir un precedent jurídic contra les plataformes. En parlarem amb el corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington, amb l'Oriol Serra.
I l'ombra del cas Epstein és allargada. La seva excompanya, empresonada, s'ha ofert avui a col·laborar en la causa i exculpar Donald Trump si aquest l'indulta. Però ara mateix l'escàndol està tenint més conseqüències és el Regne Unit. El primer ministre, Keir Starmer, coneixia els vincles entre l'exambaixador a Washington i Epstein quan el va anomenar, i cada vegada hi ha més veus que volen que faci un pas al costat. El rei Carles III també és qüestionat pel paper del seu germà Andreu.
Carles, quan fa que sabies això de l'Andreu i l'Epstein?
I sabrem més coses de la plataforma Besnets per la Dignitat, que busca informació de persones que van morir en psiquiàtrics de Catalunya durant la Guerra Civil. Van ser, atenció, més de 5.000 defuncions molt poc documentades, la majoria per desnutrició i malalties associades. En parlarem amb Francesc Martínez, impulsor de la iniciativa i que va aconseguir trobar el seu besavi, que va morir al centre psiquiàtric de Sant Boi i va ser enterrat en una fossa comuna.
I encara a les 11 serà difícil no parlar d'ell. El cantant porto-riqueny Bad Bunny ha fet enfadar Donald Trump amb la seva actuació a la mitja part de la final de la Super Bowl. Però el cert és que les crítiques al president dels Estats Units comencen a arribar-li de molts sectors diferents. Ara també del món de l'esport i des dels Jocs d'hivern que s'estan fent a Itàlia, on Trump ha fet enviar agents de l'ICE per supervisar la delegació nord-americana. Tot plegat ens ho explicarà el Toni Padilla cap a quarts de 12 de la nit.
dicen el malo. Ey, porque pasan los años y sigo dando palos, vendiendo discos como cuadro Frida Kahlo. El perigo es blanco, sí, sí, el tucí racista. No te confundes.
Són les 10 i 5 minuts i ets a 3Cat Info.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Perra se sienta cerquita. Tengo el campeonato, nadie me lo quita.
Puerto Rico.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La vaga de 3 dies al sector ferroviari ha quedat reduïda a un, avui. El ministre Òscar Puente acaba de firmar l'acord tancat amb els sindicats majoritaris per desconvocar-la a canvi d'incrementar les inversions en infraestructures, manteniment i personal. En una piulada, la consellera Paneque celebra la finalització de la vaga i explica que Renfe recuperarà el servei demà, tot i que podria tenir dificultats a l'inici de la jornada. L'operadora informarà al matí sobre la represa del dispositiu que, recordem-ho, està afectat per limitacions de velocitat i restriccions a diversos trams per obres. La jornada de vaga d'avui ha estat un desgavell, amb trens cancel·lats i serveis mínims que no s'han complert. La protesta s'ha aturat gràcies a un acord tancat després d'intenses negociacions. Això ens porta cap a Madrid per saber en què es concreta aquest acord. Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. Doncs una de les mesures acordades és reforçar les plantilles d'Adif i de Renfe. Una de les principals reivindicacions dels sindicats amb un augment de 3.600 treballadors. En concret, estem parlant de 2.400 places addicionals a Adif entre el 2026 i el 2030. I en aquest mateix període de temps, Renfe incorporarà 1.200 contractes nous que es repartiran entre les diferents seccions, com ara conductors, interventors, personal de gestió i de manteniment, amb l'objectiu de reduir la càrrega associada a l'error humà i millorar la dotació de personal en trens de mitjana i llarga distància. Un acord que Diego Martín, secretari general de CEMAF, valorava sense estalviar adjectius.
Pero creemos que es histórico, puesto que se abordan muchísimas medidas, muchas modificaciones de la legislación actual y, sobre todo, muchísima inversión que tiene que verse traducida tanto en el mantenimiento ferroviario, en la seguridad ferroviaria y, sobre todo, también los profesionales necesarios que son imprescindibles para llevar a cabo todas estas medidas.
Pel que fa a la millora d'inversions, l'acord inclou un pla de xoc amb un important reforç d'inversió en manteniment, tant a la xarxa convencional com a la d'alta velocitat, amb un nou conveni de finançament per Adif de 861 milions d'euros, xifra que s'anirà incrementant anualment per arribar als 1.179 milions a finals del 2030. Des del Ministeri calculen que aquesta inversió en manteniment arribaria fins als 1.800 milions durant els pròxims 5 anys. També està previst crear un grup de seguiment de les limitacions temporals de velocitat i infraestructura i un altre grup d'alertes meteorològiques.
Gràcies, Àngels. El cas és que la vaga d'avui ha tingut moltes afectacions. Ha fet que el dia hagi estat molt, molt difícil a rodalies regionals, també pel que fa al trànsit de mercaderies i l'alta velocitat. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Tenim dades de seguiment?
Doncs mira, Renfe xifra la vaga en un 11% a tot l'estat. Irio informa que al matí han suprimit 2 trens per falta de maquinistes i que la resta del dia s'han complert els serveis mínims. Entre els usuaris trobem els que se n'alegren de la desconvocatòria.
Molt bona notícia, perquè el temps que perdem, pues, s'agraeix.
Bien, porque tengo que traer la niña que estudia acá en Barcelona y es tedioso porque hay filas y filas para agarrar el bus.
Menos mal que han desconvocado la huelga, porque ya llevo aquí una hora esperando y al ritmo que va, no sé si llegaré a casa. Menos mal que mañana por lo menos irán bien.
Doncs també hem trobat els que no recuperen la confiança en Rodalies i encara menys en Renfe. Estan escarmentats i convençuts que demà continuarà el desgavell i que n'hi ha per dies.
Ho dubto. Em costa creure-ho. Ojalà, però veient les demores que hi ha i si està desconvocada, pues, fins que es normalitzi, a lo millor passant setmanes.
Tot i això, no me'n confio, perquè ja va passar una altra vegada que van desconvocar, però l'altre dia igualment hi va haver un munt de retards.
Per una banda, que sí, que està bé, però bueno, que al final és el ciutadà que s'està fotent.
Està clar que avui és una vaga, però tots els dies aquests darrere és una mica infraestructura i una mica també una vaga encoberta, però és que està claríssim. Claríssim, claríssim.
Transmetre aquests problemes a la ciutadania no crec que sigui el més lògic. Això s'ha de parlar amb uns altres llocs i afectar altre tipus de gent.
I és que la paraula normalitat ja no entra al diccionari de l'usuari de Renfe. Són 3 setmanes de calvari, però prèviament el servei patia incidències dia sí, dia també. Gràcies, Carme.
Deu i deu minuts, avui hem pogut llegir el primer informe preliminar del Ministeri d'Agricultura sobre l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. I es descarta que aquest origen estigui en el laboratori de l'IRTA i apunta de nou que podria haver arribat pel contacte dels senglars amb carn contaminada. El govern fa una valoració positiva de l'informe, però demana de nou prudència. Llei de Júlia Albacar.
L'informe dels experts estatals ha estudiat durant 3 mesos el possible origen del brot. Descarta que hagi arribat pel contacte entre animals o que hagi sortit de l'IRTA perquè el virus detectat als senglars de Bellaterra no és el mateix que s'estudiava al laboratori. S'apunta, per tant, que l'origen del brot pot estar pel contacte dels senglars amb carn contaminada. El fet que el focus hagi aparegut en una zona amb molta mobilitat de persones, com és la Universitat Autònoma, reforça esta teoria. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha mostrat satisfet perquè l'informe confirmi que el virus no prové de l'IRTA, però demana prudència i apunta que cal seguir treballant.
Prudència, que continuïn treballant. Avui sabem que això no ha sortit del CRESA i, per tant, cal seguir avançant amb la seqüenciació i amb l'origen i, per tant, aquí apunten també diferents aspectes que s'han d'analitzar.
Ordeig també ha explicat que a hores d'ara s'ha pogut reobrir el 80% dels mercats internacionals i recorda que cal seguir treballant. L'informe del Ministeri també inclou algunes mesures per seguir contenint el brot, com la creació d'una franja sense senglars al voltant del focus.
Vox apuja el preu per investir el popular Jorge Azcón a l'Aragó i el Partit Popular el reclama que evitin el bloqueig. L'endemà de les eleccions a la comunitat veïna, amb l'extrema dreta havent doblat escons, els de Santiago Abascal ja pressionen per ocupar-hi conselleries de pes. Algunes veus dins del PP, mentrestant, comencen a posar en dubte l'estratègia de les autonòmiques anticipades. Àlex Giral Robert, bona nit.
Bona nit, sí, mentre Alberto Núñez Feijóo ha demanat altura de mires a la formació ultra.
Vox no puede convertirse en un muro. Porque los españoles no han votado eso. Y porque yo no soy Sánchez. Aquí se convence, no se impone. Aquí se respeta al más votado. No se hace lo que diga la minoría o nada.
Abascal ha reproduït per a l'Aragó les condicions d'Extremadura, polítiques anti-immigració contra el Pacte Verd i baixada d'impostos.
Llegaremos a acuerdos en función de nuestra representación, pero sobre todo si tenemos la convicción y la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político.
La prioritat de l'extrema dreta és entrar a l'executiu autonòmic en carteres de pes per poder imposar el seu ideari com interior i drets socials. Les de l'Aragó són les segones eleccions en què el Partit Popular no aconsegueix el seu objectiu de desfer-se de la dependència de Vox. De fet, al contrari, les alarmes a les files populars ja han saltat i alguns barons territorials consideren que el partit ha de repensar l'estratègia territorial ara que també venen comicis a Castella i Lleó i Andalusia. Sentim el mateix Azcón i el president castellano-lleonès Alfonso Fernández Mañueco.
La campaña se ha nacionalizado más y yo creo que es evidente que Vox se ha visto beneficiada.
Tenemos en Castilla y León una estrategia que es hablar de Castilla y León.
L'autocrítica dels populars, però no va més enllà.
I el PSOE, Àlex, en fa d'examen de consciència?
Doncs tampoc gaire, eh? Els socialistes insisteixen en la idea que la culpa de tot plegat la té el PP per haver blanquejat i alimentat Vox. Pilar Alegría, cap de files del PSOE a l'Aragó, i Montse Mínguez, portaveu federal del partit.
Una no sabe cuándo empieza el Partido Popular y termina Vox.
Feijóo se ha convertido en el mejor jefe de campaña del señor Abascal. Feijóo paga las facturas y el que está brindando con escaños es el señor Abascal.
Alegría es la primera exministra de Pedro Sánchez que fracassa en la tasca de recuperar poder territorial per al PSOE.
Doncs en l'escenari polític, un dels noms de les últimes hores és, sens dubte, el de Gabriel Rufián i la seva proposta d'articular una candidatura unitària amb tot l'espectre polític a l'esquerra del PSOE de cara a les properes eleccions generals. Doncs bé, el seu partit d'Esquerra Republicana li diu que no. Rufián ja ha insistit, després dels resultats electorals d'ahir a l'Aragó, amb l'objectiu de fer front al creixement de dreta i l'extrema dreta, però la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, descarta fer coalició amb cap altre partit a les eleccions espanyoles, però malgrat això assegura que si ell, Rufián, vol, tornarà a ser el candidat del partit.
Soc molt clara, Esquerra Republicana es presentarà a les generals amb les sigles d'Esquerra Republicana. Si ell vol ser candidat, ho serà i té totes les ganes. Per tant, si ell vol ser, ho serà.
Un quart d'onze de la nit. Una jutge de Barcelona imputa dos exdirectors de la Guàrdia Civil per espiar independentistes dins del cas Pegasus. Això el mateix dia que l'Audiència Nacional ha rebutjat la querella d'Artur Mas pels mateixos fets, Àlex.
Si parlem de la causa als jutjats catalans, un dels investigats, Félix Vicente Azón, actualment és magistrat del Suprem, cosa que alentirà la seva declaració perquè l'haurà d'assumir un òrgan superior al jutjat d'instrucció. Per primera vegada a l'estat espanyol, la jutgessa també ha citat com a investigats els directius de Candiru, que seria un dels programes que infectaven els dispositius dels querellants. I l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, haurà de comparèixer per cinquena vegada als jutjats. Joan Arús, portaveu dels cinc empresaris querellants.
El nostre cas ha posat al descobert una cadena criminal que operava amb total impunitat. Càrrecs públics ordenant la vigilància, diverses empreses israelianes subministrant les ciberarmes i tot operant amb total opacitat i impunitat.
En canvi, com apuntaves, l'Audiència Nacional ha inadmès la denúncia de l'expresident Mas contra Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal, la cúpula policial i la del CNI pel cas Pegasus, diuen els magistrats, que no tenen competències per estudiar-ho, que els fets denunciats ja han prescrit i que l'acusació es basa en meres suposicions. L'advocat de Mas ja ha dit que recorrerà la decisió.
Passen gairebé dos minuts d'un quart d'onze. De seguida aquí al Catalunya Nit us explicarem que demà es desallotjaran les 400 persones que viuen a l'assentament més gran de Barcelona. És a la Zona Franca. El nostre company Miquel Jarque l'ha visitat i sentirem com estan alguns dels residents en aquest compte enrere per al desallotjament que es preveu per demà. De seguida ho expliquem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio. Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
Calldetenes,
l'Hospitalet de Llobregat,
Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Les 400 persones que formen part de l'assentament més gran de Barcelona es preparen per ser desallotjades demà al matí per motius de salubritat. S'estan des de fa gairebé un any al carrer número 2 de la Zona Franca, en un lateral. En Mohamed té 22 anys i fa 6 mesos que hi viu.
Yo despierto, yo voy a trabajar, a navegar, dinero, comer, por ropas. No tengo papeles para trabajar, pero yo busco trabajo.
S'ha acostat a comprovar la seva situació i a parlar amb ells el nostre company, el Miquel Jarque, que hi ha passat tot el matí. Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
En quines condicions viuen aquestes persones?
Doncs mira, són molt precàries. Hem de dir que no és l'únic assentament que hi ha a Catalunya. Tampoc és el més gran. El més gran el tindríem situat molt a prop de Montcada i Reixac. També n'hi ha a la ciutat de Barcelona. S'han vist assentaments a la muntanya de Montjuïc. però aquest és el més gran. Són desenes i desenes les tendes de campanya que estan plantades en un lateral del carrer enjardinat i a tocar d'una nau d'una multinacional de paqueteria. Hi ha tendes individuals, però d'altres s'agrupen en parcel·les. La majoria són homes menors de 40 anys, n'hi ha d'origen llatinoamericà, subsaharià, marroquins, algerians, i entre aquests petit arbrat, perquè no són arbres molt frondosos, amb uns cordills delimiten aquestes parcel·les. Mantenen relativament l'entorn força net. L'Ibrahim s'hi està amb uns amics des de fa 9 mesos i ell està concretament molt amoïnat per aquest ultimàtum que han rebut aquest matí i que es complirà demà al matí, d'aquí unes hores.
Maximum la mañana, porque la mañana el ayuntamiento va a venir con un camión para coger todo. Si no coger tus cosas, no sabes, posible obligatorio.
En aquesta situació assegura que el desallotjament no és la solució i valoren fins i tot plantar-se, un cop els hagin fet fora, si es culmina d'aquesta manera, doncs plantar-se al centre de Barcelona.
Nosotros necesitamos otra solución. Imagina, 300 personas entrada a la ciudad de Barcelona.
Hay Plaza España,
aquí, en paralel, en la tinta paralel, en la tinta Plaza España, en Plaza Catalunya, o todos en Plaza Catalunya.
Problema, no?
Per tant, els afectats que no els agrada aquesta decisió, com la defensa l'Ajuntament de Barcelona?
Doncs des de l'Ajuntament asseguren que la majoria són nouvinguts, que esperen poder regularitzar la seva situació administrativa. Sí que és veritat que molts esperen regularitzar-se amb el procés extraordinari. Hem parlat amb alguna persona que ha vingut fins i tot d'altres punts d'Europa, però el cert és que la majoria porten mesos acampats. Fins ara no havien tingut problemes i consideren que, en general, aquest lloc és més segur que els carrers de Barcelona, per exemple, no corren tants riscos. Fons de l'Ajuntament preveu un operatiu, el que es farà d'aquí unes hores, bàsicament l'entrada de brigades de neteja. Aquestes fonts asseguren que hi ha plagues. No sembla que hi hagi un problema de convivència, perquè aquí, entre altres coses, no hi ha veïns. Tampoc un problema de seguretat, com va passar al B9 de Badalona, perquè dormen al ras, en tendes. Segons fonts de l'Ajuntament, doncs, els serveis socials fa temps que hi treballen sobre el terreny, diuen que els tenen censats, fa temps que parlen amb ells, i fins ara han estat atesos per un equipament que està a tocar de re a pocs metres. És l'equipament integral de la zona franca. Allà poden, entre altres coses, recollir roba, carregar el telèfon mòbil, fins i tot dutxar-se o fer algun àpat. En fi, aquesta és la situació que es viu aquí. Veurem demà com evoluciona tot plegat.
Efectivament, demà ho seguirem i veurem també en el futur si hi ha alguna solució per ells. Adeu i bona nit. Miquel,
adeu,
gràcies.
Bona nit.
Avui comença a Los Angeles el primer gran judici contra grans companyies tecnològiques per la seva responsabilitat en l'addicció de menors a aplicacions com ara Instagram o YouTube. El procés serà un test per saber si grans grups com ara Meta o Google poden retre comptes sobre els perjudicis a la salut mental d'infants. La denunciant diu que es va enganxar a les aplicacions quan tenia només 6 anys. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Qui és i què demana aquesta dona que porta a judici les grans tecnològiques?
Bé, d'aquesta noia en qüestió en sabem ben poca cosa, perquè només s'ha donat a conèixer amb les inicials KGM. Sabem que té 19 anys i que ha patit depressió i pensaments suïcides. Ella ho atribueix a l'addicció que li ha provocat el consum de xarxes socials des de ben joveneta. De moment ha arribat a un acord amb Snapchat i a un preacord amb TikTok. Ara, el procés que ha començat avui a Los Angeles, com deies, se centrarà en YouTube i Meta. De fet, està previst que el mateix Mark Zuckerberg hi hagi de prestar declaració.
I se les pot, és clar, considerar responsables en aquestes companyies d'afectar negativament la salut mental dels menors?
Doncs, segons la defensa d'aquesta noia, sí. De fet, nombroses associacions de pares, de víctimes de les xarxes socials parlen de premeditació. Tot rau en els famosos algoritmes que acaben provocant un consum addictiu i perillós. Els darrers dies, a les portes d'aquest tribunal de Los Angeles, s'hi han aplegat molts pares i mares, molts amb fotos dels seus fills i filles, molts dels quals han acabat traient-se la vida. Juliana Arnold, per exemple, és la mare d'una noia que, en aquest cas, no es va suïcidar, però va morir als 17 anys arran d'una intoxicació de fentanol, una droga que li va donar un home que, a través d'una xarxa social, li va permetre una solució contra l'ansietat que patia.
Seré en aquesta sala judicial representant-la a ella i a tots els altres nois i noies que han pres mal i han mort per culpa de les xarxes socials i els seus perillosos algoritmes i productes. Els han creat amb la intenció de provocar-los addicció.
Un altre cas dramàtic és el de John DeMay. El seu fill, també de 17 anys, es va treure la vida arran d'una extorsió social a Instagram.
Les xarxes socials són una addicció absoluta per la gent jove. No lluitem només contra l'extorsió sexual. Hi ha fentanil pels pares, vídeos sobre com suïcidar-se que les xarxes donen a la gent jove, que només busquen autoajuda i una resposta.
Hi ha més judicis previstos com aquests als Estats Units, Oriol?
Sí, sí, podrien ser molts més. Hem de tenir en compte que parlem de centenars de casos, centenars de denúncies que ja són en mans dels advocats. De fet, els tres judicis que hi ha programats, com el que arrenca avui, es consideren judicis test. Si la justícia respon, als Zuckerbergs i companyia se'ls podria complicar força el negoci.
Déu-n'hi-do, doncs gràcies, Oriol Serra, aquesta és l'última hora des de Washington. Que vagi molt bé.
Adéu, bona nit.
Doncs aquí, a casa nostra, l'addicció als jocs d'atzar entre els nois de 14 i 18 anys ha crescut fins al 8%. En el cas de les noies no arriba al 2%, però són dades de la darrera enquesta del Ministeri de Sanitat sobre comportaments addictius que constata l'augment des del temps de la pandèmia. Els jocs online, com ara loteries, ruletes, bingos o apostes esportives, són els que creen més addicció entre els joves.
No para de créixer la pressió sobre el primer ministre britànic, Keir Starmer, per la gestió que ha fet del cas Epstein, que esquitxa de ple l'exambaixador dels Estats Units, Peter Mandelson. Starmer coneixia els vincles entre Mandelson i Epstein quan el va nomenar ambaixador, i cada vegada hi ha més veus, dins del Partit Laborista, però també fora, que volen que faci un pas al costat. Ignasi Abad.
Sí, de moment qui ha plegat són dos estrets col·laboradors del primer ministre. Avui ha dimitit el seu cap de comunicació, Tim Allen, i ahir el seu cap de gabinet, Morgan McSweeney. Des de les files laboristes, el líder d'Escòcia, Anas Sarwar, ha exigit avui al primer ministre que marxi per fer net.
No estic disposat a sacrificar la sanitat pública d'Escòcia, les nostres escoles, les nostres comunitats, ajuntaments, pobles o les illes, amb una tercera dècada d'un govern de l'SNP. És per això que la distracció s'ha d'acabar i el lideratge Downing Street ha de canviar.
Després d'això, Starmer s'ha reunit amb el seu grup parlamentari dels laboristes a la Cambra dels Comuns. Li han donat suport, el mateix que han fet diversos ministres. Hem de tenir en compte que el seu nivell de popularitat està pel terra després d'un any i mig al poder. La seva gestió l'aproven un 15% dels ciutadans britànics. Hem de recordar que la policia està investigant en aquests moments si l'exambaixador Mandelson, que va tenir tractes amb el tema de les menors amb Epstein, també va filtrar documents confidencials britànics, del govern britànic, al mateix magnat financer.
Un cas que avui també ha ressonat al Palau de Buckingham.
Sí, perquè la publicació de nous documents del cas del pederasta condemnat per tràfic sexual de menors també esquitxen el germà del rei, Andreu, apartat, recordem, de la Casa Real Britànica. El malestar s'ha fet notar fins i tot durant una visita a Lancashire, al nord-oest d'Anglaterra, quan un individu ha cridat contra el rei Carles III.
Quan fa que sabies això de l'Andreu i l'Epstein?
Després d'aquest incident, el Palau de Buckingham ha emès un comunicat aquesta tarda dient que el monarca està disposat a ajudar la policia en la investigació sobre el seu germà Andreu, i a l'escrit subratlla sobretot que té la solidaritat d'ell i de la reina Camilla amb les víctimes de qualsevol abús, diu.
És sorprenent, impressionant com es va escampant l'atac d'aquest cas Epstein, que avui tenia una data assenyalada perquè havia de parlar l'excompanya sentimental de Jeffrey Epstein, la Ghislaine Maxwell, al Capitoli. No sé si ho ha fet, què ha dit?
No ha dit res, perquè de fet no ha parlat. Ella està en una presó a Florida i de fet ha intervingut per videoconferència per dir que s'acollia la cinquena esmena i que no declarava en contra seva, és el seu dret. El seu advocat, però, ha fet saber que Maxwell estaria disposada a parlar si rep un indult del president Trump. El president de la comissió, el republicà James Comer, s'ha oposat a una eventual mesura de gràcia.
Ha demanat clemència al president, de manera que, personalment, no crec que se li hagi de concedir cap tipus d'immunitat o de perdó presidencial.
En aquesta comissió del Congrés hi han de comparèixer a finals d'aquest mes Bill i Hillary Clinton.
Gràcies, Ignasi. Això fins al següent capítol, que n'hi haurà més, segur.
Segur.
Dos quarts d'onze de la nit. Avui també us hem d'explicar que els escortes del Carlos Mazón, de l'expresident de la Generalitat Valenciana, el dia de la Dana, han declarat avui davant la jutge que l'expresident valencià els va demanar que es retiressin poc abans d'arribar al Ventorro. València, Alba Barbosa, i aquest ordre, de fet, els va semblar estranya.
Sí, però tot i així han admès que no era la primera vegada que Carlos Mazón els demanava que el deixessin sol. Els tres escortes que estaven de servei el dia de la Dana han afirmat a la jutge que van acompanyar Mazón fins al Ventorro a peu i que la petició de retirar-li la seguretat la va aprovar el seu cap. Ximo Esteve, advocat de l'acusació particular.
I ell va dir que no feia falta. Automàticament els escoltes criden al seu subinspector i el seu subinspector diu, pues, aneu-se'n a dinar o on tingueu ganat.
Els escoltes no van sentir durant aquella jornada cap comentari de Carlos Mazón sobre les inundacions. La jutgessa els havia citat precisament per saber si havien estat testimoni d'alguna conversa entre Mazón i l'exconsellera Salomé Prades. Aseguren que l'aleshores president no els va traslladar cap alarma mentre es dirigien al seu copi passades les 8 del vespre.
Ni tampoc fiquen ningun tipus de sirena o alarma per a despejar, per a que el trànsit s'apartarà, perquè, diguem, per a que es donaren pas. Per tant, anava en una actitud absolutament normal.
La declaració de l'equip de seguretat també ha servit per acotar l'arribada de Mazón al Palau de la Generalitat i va aparèixer quan faltaven 10 minuts per les 8 de la tarda. I avui hem sabut que la Comissió de la Dana a les Corts Valencianes ha citat les víctimes a comparèixer l'última setmana de febrer, més d'un any després de la tragèdia.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Més de 5.700 pacients van morir en psiquiàtrics catalans durant la Guerra Civil. Això segons una investigació de Memòria Democràtica. La gran majoria d'aquestes persones mortes, d'aquestes morts, van ser silenciades i ara estan relacionades amb la desnutrició. A Sant Boi van morir més de 3.000 persones, més de 700 a Sant Andreu, 600 a Salt i prop de 500 a Reus. L'historiador Marcos Robles és l'investigador que ha recopilat les dades a través de les defuncions del Registre Civil adscrites a les adreces dels psiquiàtrics.
És probable que no hi hagi cap altre col·lectiu que pugui tenir una situació com aquesta i que no sigui pública i que no se sàpiga. Llavors, no havia mirat ningú.
Doncs bé, un grup de famílies ha creat el projecte Besnets per la Dignitat per obtenir més informació i saber on estan enterrades les seves persones familiars. Francesc Martínez és activista i besnet del Josep. Ell és una persona que va estar ingressada a l'Institut Pere Marta de Reus i a Sant Boi a principis del segle XX, i juntament amb altres famílies treballen per la dignificació de la seva història. Francesc Martínez, bona nit.
Hola, bona nit.
Com vas començar a investigar la història del teu besavi, en Josep?
Doncs bé, la nostra família, doncs hem investigat coses dels nostres avantpassats i sabíem algunes coses d'ell i d'altres familiars, però la història no l'acabàvem de saber del tot, no? Mm-hmm.
I com vas anar estirant del fil fins a arribar a trobar la informació?
Doncs sobretot per un moment que sabíem que havia tingut algun problema de salut mental, sabíem que havia estat a Reus, a Pere Mata, i semblava que havia estat a Sant Boi després, però desconeixíem una mica tota la història, sobretot on estava enterrat, perquè no teníem constància que estigués enterrat enlloc. Llavors, doncs, buscant informació, doncs, vam anar a parar a l'Arxiu Històric de Sant Boi, el Carles Serret, el seu director, i ens va donar informació doncs, de quan havia mort i també ens va suggerir que probablement estava enterrat a una fossa comú com moltes altres persones, no? Mm-hmm.
I vau tenir la confirmació que finalment ell estava allà. Ho dic perquè és que és una realitat que s'ha tocat amb comptagotes, no? Aquesta, Francesc?
Sí, jo crec que és una història que, començant per les pròpies famílies, ha sigut complicada i no ha sigut fàcil d'explicar. I després, a nivell públic, també és una història que era molt, és molt dura, molt greu, però potser per l'estigma general de la salut mental doncs, s'ha anat doncs, silenciant doncs, fins ara, no?
Mm. Recordàvem aquesta tarda un programa a TV3 passat particular fet amb la Tatiana Sisquella que tocava aquest tema, però estem parlant de l'any 2011 i estem parlant de fa molt temps, i sobretot Francesc tampoc és que no van ser unes morts silenciades, els familiars no saben on són enterrades aquestes persones, però és que és una extrema crueltat les conclusions a les que s'arriba dels motius de la mortalitat de tantes persones en només aquells 3 anys de la Guerra Civil, 5.000 persones en el conjunt de psiquiàtrics de Catalunya, i s'arriba a la conclusió que moltes d'elles moren per desnutrició o malalties associades.
Sí, correcte. Jo crec que com et comentava, l'estigma l'han anat superant els últims anys, però clar, hi ha hagut molts anys d'estigma de salut mental, i s'ha... El cas aquest, doncs, el meu besavi i moltes milers persones que van morir desateses, no? Però igualment sabem que la fossa de Sant Boi conté persones des d'inicis de segle fins als anys 80. Vull dir que la salut mental i les persones amb problemes de salut mental han tingut un llarg estigma durant molts anys, i particularment doncs, en aquella època doncs, van ser els últims de la cua de recursos, no? I la societat en general doncs, els va desatendre. No?
Quantes famílies formeu part de Besnets per la Dignitat?
Doncs ens hem anat coneixent, doncs, tenim unes 40 famílies ja que sabem que han tingut un cas similar, en diferents fases de coneixement i les últimes setmanes que hem anat apareixent als medis hem anat coneixent-ne més. No ha sigut fàcil i sabem que n'hi ha moltíssimes més, així que també fem una crida, doncs, si algú pensa que té una història similar, doncs que ens pot escriure el formulari que tenim al nostre web, que és besnetsperladignitat.cat, i bé, doncs estem treballant això doncs, per unir forces, per també explicar-nos les històries entre nosaltres, perquè són històries complicades, que no són fàcils de digerir, i doncs fem una mica de pinya i doncs de dignificació d'aquesta història. Mm.
Quin ha estat el paper de la Generalitat a tot aquest temps, que particularment tu doncs, has anat tirant endavant la investigació sobre el teu besavi, però hi has anat coneixent altres famílies? Ho dic perquè tot això sí que és memòria democràtica, que ha encomanat l'estudi, que ha posat al descobert aquestes xifres, més de 5.700 morts, però ja fa temps que explicàveu aquest matí que l'arxiver municipal de Sant Boi, per exemple, en Carles Serret, ja va descobrir la gran quantitat de morts per desnutrició que hi havia allà.
Doncs bé, aquí crec que s'ha d'explicar que l'activista Edgar Vinyals, activista per la salut mental, doncs va treballar en un programa de memòria democràtica amb la Direcció General i les universitats per parlar una mica de la memòria històrica de la salut mental en general, perquè sempre l'explicar la història ens ajuda a no repetir les coses, no? I concretament doncs, aquest tema del que va passar la Guerra Civil a Sant Boi, doncs va cridar molt l'atenció, i jo a través de també sent activista vaig poder conèixer-la ell, i aquest programa va ser el que va instar a la Generalitat a estudiar tot aquest tema, no? El Marco Rolves porta, crec que uns 2 anys estudiant tot aquest tema, ha entregat un parell d'estudis, pel que sabem en les pròximes setmanes aquests estudis s'han de presentar per la Generalitat i explicar, doncs, bueno, perquè nosaltres hem anat donant dades, però crec que falta la presentació i les dades oficials, no? I els perquès oficials, no? Que tampoc no el sabem del tot, no?
Doncs és important també explicar el que feu, perquè ara dius que sou unes 40 famílies agrupades a Besnets per la Dignitat, però estem parlant de més de 5.700 persones que van morir en aquells 3 anys d'una manera silenciada, sense donar gaire explicacions, i sobretot persones que els seus familiars no deurien trobar mai. Francesc, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès aquesta nit.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La política exterior dels Estats Units se situa com la principal amenaça de l'ordre mundial.
Ho diu l'informe previ a la conferència de seguretat de Múnich que arrenca divendres i que retreu a Donald Trump que no treballi per reformar el sistema internacional. Els Estats Units ja ha rebutjat l'informe, però ara cal veure què diu el secretari d'Estat Marco Rubio a la cimera. El president de la conferència és l'alemany Wolfgang Ischinger.
Suposo, fins que no es demostri el contrari, que podem esperar que el secretari d'Estat nord-americà parli de política exterior nord-americana i no de temes que no són directament de la seva competència.
L'economia catalana va créixer un 2,7% l'any passat.
És la dada avançada que ha publicat avui l'IDESCAT i són 9 dècimes menys que el 2024. Tot i aquesta desacceleració, el PIB de Catalunya continua anant gairebé en paral·lel al nivell de riquesa que genera Espanya i es manté força per sobre encara de la majoria d'estats europeus. Supera amb escreix els creixements de les economies d'Alemanya, França i Itàlia.
I per primer cop en l'última dècada, els incendis forestals s'han aturat després de la tardor.
Tot i això, bombers i experts forestals alerten que la campanya d'estiu pot tornar a ser intensa perquè aquesta primavera hi haurà una explosió de vegetació i si tornen les temperatures extremes, el perill d'incendis serà alt. Marc Castellnou és cap del grup de reforç d'actuacions forestals dels bombers.
L'any 2025-2026, un hivern com el que tenim, és una gran notícia, perquè això vol dir que els nostres boscos tiraran endavant, però això no vol dir que no tindrem campanya d'estiu, perquè les intensitats de les zones de calor actual fan que la vegetació no pugui aguantar tot el que ha produït aprofitant l'aigua de l'hivern. Llavors, crea inicis de campanya molt intensos.
I l'escudella i la carn d'olla són el fil conductor del 12è Fòrum Gastronòmic de Girona, que ha arrencat avui.
Un plat tradicional del país que reinterpreten els grans xefs. És un exemple de l'aposta per l'excel·lència de la gastronomia catalana, tal com destacava el director de continguts del certamen, Salvador García Arbós.
Podràs tastar una terrina d'escudella, podràs tastar una giosa d'escudella, parlarem d'escudelles de caça, d'escudelles d'ànec, parlarem d'escudelles de peix. Cada matí, és a dir, fins al migdia, fins a l'hora de dinar, hi haurà un simposi dedicat a l'escudella.
Al Fòrum Gastronòmic de Girona hi participen 200 expositors. Està com una hora mirant el trànsit per la finestra. No ha passat gran cosa ni aquí a baix que les esferes. Avui m'has deixat.
Són el Sidoní, un dels protagonistes del pròxim cartell del Festival Ítaca, però n'hi ha més i els desgranarem de seguida aquí al Catalunya Nit. No marxeu. Han dit que aquesta
nit és la nit. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Música contra algoritmes.
A l'era de la màquina, volem criteri i sorpresa.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria. i amb la participació dels oients.
Sí, m'encanta.
De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, Fixa't com sona. Edició Clàssics, a Catalunya Música.
I amb el segell solar.
Oh, Fixa't com sona.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Tenim algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Te m'estàs a punt d'escapar quan t'he preguntat quina ràdio escoltes.
La BBC.
Ah. Ah. Se m'ha tornat a escapar. I en català?
Va. Tinc traductor simultani.
Oh, que dolent que és. No, que bo que és, al contrari, que bo que és. Va, ben has guanyat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
La BBC.
Ah.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Des de la lluna faig volar coloms. Em menjo la pruna, em menjo els torrons.
Catalunya nit.
Des de la lluna et vull veure venir. Orelles de punxa i un pirulí.
Les notícies sota la llum de la lluna.
Des de la lluna faig volar coloms. Em menjo la pruna i em menjo els torrons.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
En una, un plaer sense fi. El desig em mossega per dins. Cal que mori com tot cada dia per demostrar-me que visc. M'has dit que plaer...
Passa un minut de 3:15 de la nit, els que sonen Sidoní, però també Love of Lesbian, Mama Duixa, Joan Miquel Oliver o Masoni són alguns dels noms que actuaran a la 14a edició del Festival Ítaca. Un festival que arrencarà a la platja de Riells, de l'Escala, per Setmana Santa, però que farà parada per 7 municipis més de l'Empordà. També, després de molts anys, el festival aterrarà a Girona amb l'actuació de Morat al Palau de Fires. Com sempre, l'eix central del festival serà la Revetlla de Sant Joan a la platja gran de l'Estartit.
La catedral de la Seu d'Urgell podria ser patrimoni de la humanitat l'any vinent. És una candidatura transnacional de la qual forma part la Seu d'Urgell, que ja fa anys que s'està treballant, que impulsa Andorra i que ara ja definitivament s'ha presentat a la UNESCO per poder aspirar a aquesta posició. Joaquim Albalate, la Seu d'Urgell, bona nit.
Bona nit. Sí, la catedral de Santa Maria, l'única catedral romànica de Catalunya, podria quedar inscrita el 2027 a la llista de Patrimoni Mundial. La candidatura inclou 12 monuments, 10 a Andorra, que impulsa aquest reconeixement, la catedral de la Seu i el castell de Foix, a Occitània. Teresa Font és la directora del Museu Catedral de la Seu d'Urgell.
El dossier ja es va presentar el dia 26 de gener a la UNESCO, a París, i bé, ara esperem la resolució, suposo que cap al 27 si sabrà alguna cosa. Clar, és una candidatura molt interessant perquè, clar, és transnacional. Són tres estats. L'encapçal Andorra vol explicar la formació de l'estat andorrà a través de totes les seves esglésies andorranes, el castell de Foix i la catedral de la Seu d'Urgell.
La catedral de la Seu se sumaria als 6 conjunts monumentals catalans que ja són patrimoni de la humanitat. Són l'obra de Gaudí, el monestir de Poblet, el Palau de la Música i l'Hospital de Sant Pau a Barcelona, les esglésies romàniques de la Vall de Boí, la Tàrraco romana i les pintures rupestres de l'arc mediterrani.
Estem escoltant l'espectacle One Piece Music Symphony. Ha passat al Palau de la Música i ha rebut una llarga ovació i entusiasme del públic. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha interpretat fragments de la banda sonora del manga amb més èxit de la història. Ha seguit el concert el Marc Ruiz.
Aquest és el primer cop que l'espectacle One Piece Music Symphony s'interpreta a Catalunya. Al fons de l'escenari, una pantalla mostra imatges i fragments dels capítols de les pel·lícules dels que formen part les peces que interpreta l'OSB. És música original de la sèrie, composta per Kohei Tanaka i amb arranjaments especials per a l'espectacle. A la pantalla hi veiem les històries dels protagonistes, l'origen del barret de palla del Ruffy o el significat del tatuatge de la Nami, per exemple. Veiem com es van unint a la tripulació del Ruffy, lligats pel trauma, l'amistat, la perseverança i un fort sentit de la justícia. L'orquestra fa que les imatges ballin i el públic s'entusiasma o riu quan veuen alguns dels seus personatges favorits o aquelles històries que els han enganxat a la sèrie i a les pel·lícules. Enemics èpics, moments molt dramàtics, pèrdua, sacrifici i tota aquesta narrativa interpretada per personatges histriònics i caricaturescos, però d'una gran integritat, i es trasllada a la partitura i una orquestra que fa que les imatges transcendeixin a la pantalla. Els fans d'entusiasme, i un dels moments que més han gaudit és Bing Sake amb lletra en romangi, il·luminada com si fos un karaoke gegant, i el públic, al principi amb timidesa, però després amb eufòria, l'ha cantada en japonès sense cap problema. Això sí, la cançó dels títols del crèdit l'han cantat a mitges en japonès i en català. One Piece és el manga més venut de la història i el seu moment de més èxit va ser entre el 2007 i el 2012. Ja fa 20 anys que es va començar a emetre el 3XL i el 20 de febrer torna a 3CAT amb nous episodis. Són 57 capítols de la temporada titulada L'illa dels Tritons.
Per cert, que un jutjat obliga l'Ajuntament de Girona a retirar el mosaic de Felip VI fet amb fotos de l'1 d'octubre que es va posar en una paret lateral de la sala de plens i l'obliga a substituir-lo per un retrat institucional. A més, també subratlla que la fotografia ha d'estar en un lloc preferent des de Girona. Maria Rovira.
El jutjat resol en una interlocutòria que no s'ha donat compliment a la sentència i destaca que, tot i que la imatge del monarca reconeix, el mosaic fet amb fotos de l'1 d'octubre no satisfà l'exigència de neutralitat institucional. I ho justifica perquè considera que incorpora una càrrega simbòlica aliena a la funció institucional del retrat. La resolució també carrega contra l'emplaçament en una paret lateral i sosté que ha d'estar en un lloc preferent, propera a la presidència i dotat de preeminència visual. El jutjat dona un mes a l'Ajuntament per complir la resolució. Avui, de fet, el mosaic no és a la sala de plens.
Nou minuts per arribar a les 11. Els dilluns escoltem sempre el punt de vista, una mirada de la Marta Riezu, la periodista, que aquesta vegada ens diu que vol tocar efectiu.
No sé si ho he dit ja alguna vegada, però estic molt a favor dels diners en efectiu. A mi tocar diners em fa feliç, més igual que tingui microbis. Vull ser embrutada i contaminada. Però mira, tothom fa servir targeta. Cada vegada es pot controlar més el que gastem i on ho gastem. Proposo tornar de nou a l'alegria dels bitllets. Sobretot ara que el Banc Central Europeu planeja un redisseny dels euros. Sembla ser que quan es va fer la moneda comú no es va voler triar símbols com Notre Dame o Mozart perquè això era esbiaixat, afavoria uns països per sobre d'altres. Quina tonteria, oi? Ara per fi han posat fil a l'agulla, han obert un concurs i cap al 2028 tindrem per fi a les nostres mans bitllets amb la cara de Maria Callas o Cervantes o Da Vinci, que són alguns dels noms triats. Què posaríeu vosaltres a les monedes i bitllets? Jo ho tinc clar. La Sagrada Família, el Panteó de Roma, Wagner, el gos mig enfonsat de Goya, Fellini, la Pippi Langstrom, el Guggenheim de Bilbao o un simpàtic 600.
Trepitjar durant els primers mesos de la competició. Avui ha perdut 4-1, serà qüestió de passar pàgina, de girar full ràpidament i oblidar el partit d'avui. Mikau Tadze el 35, Salinas en pròpia porta el 41, ja la segona part. Pepe, el 50, Moleiro, el 55, ha fet el quart.
És la crònica en directe del nostre company Sergi Andreu, després que acaba de finalitzar el Villarreal espanyol de Lliga. David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Amb molt mal resultat per l'Espanyol, ara sentíem el Sergi.
Sí, derrota tot just ara mateix, final del partit, 4-1 ha perdut l'Espanyol. En el partit que ha tancat la jornada 23 a primera, un Espanyol que es mantindrà 6è a la classificació. I encadena una ratxa de 6 jornades sense guanyar l'equip blanc i blau. però d'aquestes 6 jornades 5 són derrotes, per tant només ha sumat l'Espanyol un punt dels últims 18 en joc. Mala dinàmica doncs, de l'equip de Manolo González en un partit que l'Espanyol sí que amb empat a 0 ha arribat a marcar primer. Ho ha fet Roberto, però l'àrbitre, en una decisió força discutida, acaba tornant el gol per falta prèvia del davanter de l'Espanyol, i a partir d'aquí tot li ha anat de mal borràs al conjunt blanc i blau, i tal com resumia el Sergi Andreu, doncs hi ha hagut el 2-0 ja en contra de l'Espanyol al descans, amb gols de Miguel Utatge primer, de José Salinas en pròpia porta. Després, a la represa, Pepe i Moleiro han arrodonit la golejada en contra de l'Espanyol, que ara, doncs, vaja, afronta un proper partit contra el Celta ja amb certes urgències, tot i no per la classificació, però sí per les jornades que fa que l'equip de Manolo no aconsegueix sumar els 3 punts. Avui, la nota, diguem-ne, positiva és el debut de l'únic reforç al mercat d'hivern de l'Espanyol, Cyril Engonge, que ha debutat jugant l'última mitja hora i, a més, ha fet l'assistència perquè Cabrera fes el gol de l'Espanyol al minut 88. Per tant, aportació una mica positiva del nou reforç de l'Espanyol avui.
Doncs sí, perquè l'Espanyol havia fet una primera volta molt, molt bona i ara està en mala ratxa. I ara, atenció al que direm, perquè si algú no segueix els esports, li costarà d'entendre, però ara ens ho expliques. El segon àudio de la jornada és per Joan Laporta, que ha presentat la dimissió.
Diria que el balanç és bo. S'ha treballat col·lectivament per l'alegria s'instal·li de nou en el barcelonisme. I això és perquè la institució està forta, hi ha un equip que enamora amb el seu discurs futbolístic, perquè hem tirat endavant a l'Spotify Camp Nou, i això, doncs, aquesta joia compartida, a mi em fa estar orgullós.
És el balanç que feia Joan Laporta dels seus 5 anys de mandat al Barça, on Laporta, que avui ha dimitit després de la reunió de la Junta Directiva, tal com marquen els estatuts, és el pas previ necessari perquè comenci tota la cursa electoral. No només ha dimitit Laporta, sinó els seus directius que es presentaran a la reelecció, a les eleccions del 15 de març. Ara, el club queda doncs en mans de Rafael Juste, com a president interí, fins ara era vicepresident primer Juste. Josep Cubells, al seu torn, queda com a vicepresident primer i secretari. Alfons Castro és el tresorer, són els noms més importants de la Junta d'Interinatge que arribarà fins a les eleccions del 15 de març. A grans trets, el que ve ara per davant, doncs del 23 de febrer al 2 de març, les precandidatures han de recollir les signatures de suport i n'han de presentar un mínim de 2.321 vàlides, òbviament, per passar el tall. A partir d'aquí, doncs, hi haurà uns dies per validar aquestes signatures. Aleshores, entre el 3 i el 5 de març, es proclamaran ja els candidats oficials a la presidència i hi haurà una setmana de campanya electoral, del 6 al 13 de març, perquè doncs, els candidats puguin explicar el seu programa i concórrer el 15 a les eleccions a la presidència del Barça.
Molt bé. Doncs vinga, breument, el tercer document sonor del dia. Bernat Sallés, esquiador de fons a les portes de debutar als Jocs Olímpics.
És complir el somni d'un nen petit, que el seu pati de casa ha sigut les muntanyes i la neu i que ara pot estar competint al nivell amb la
Això
gent.
Això serà demà, perquè demà dimarts hi participaran 4 catalans en total als Jocs Olímpics d'hivern a Milà Cortina d'en Pezzo, un dels quals serà Bernat Sallés. I amb 2 més, Marc Olell i Jaume Pueyo participaran a la prova d'esprint d'esquí de fons, i hi haurà un quart participant català demà als Jocs. Serà Tomàs Guarino, en patinatge artístic. És el patinador doncs, que els últims dies ha estat protagonista pel problema amb els drets de la música que volia fer servir pel seu programa. Finalment la podrà utilitzar, la dels Minions, i demà doncs, li arriba el torn de competir als Jocs de Milà Cortina d'en Pezzo.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David. Fins demà.
Fins demà, adéu-siau. Today I turned 20 and I feel scary even though I No, it's not. It just came sooner than I thought. Today I turned 20. I'll treat her gently as I try to make some sense, as I wish myself content. I've kissed pretty people. I've met beautiful souls. I'm lucky. Then my first 20 years were in places that felt like home. Aquí la clau està en el número 20. O sigui,
ha de ser això.
20 graus, avui, però, demà, no ho sé.
Però no pot ser això.
Sí? No ho sé.
Jo també pensava que aquí l'única cosa que es pot extrapolar és el número.
De moment sí. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, molt bé, molt bé. És el número, és el número.
I vinc què, a veure.
20 graus.
20 graus.
Que bé.
Sí, avui hem arribat als 19. Demà, és una cançó d'Emma Hamel que es diu 20, demà a la costa serà fàcil, podríem dir, arribar a aquests 20 graus. 20, fins i tot una miqueta més a l'Ebre, una mica més, cap als 22 o 23 graus. Per tant, demà tindrem una mica de primavera, però tornarem a tenir més fronts, i això és una mica el que anirà passant aquesta setmana. Aquesta nit, és a dir, ara mateix està creuant aquest primer front, anirà portant pluja cap al terç oest, demà al matí pot continuar plovent o nevant, però la cota de neu és força alta al Pirineu, Prepirineu, sobretot meitat oest. Després podrem tenir una petita pausa, però de nou a la tarda n'arriba una altra, un pèl més actiu. Tornarà, la zona més afectada sempre és Pirineu i Prepirineu occidental, a la tarda la cota de neu cap als 2.400 metres, però sí que el de demà a la tarda vespre la precipitació arribarà a la Catalunya central i fins i tot ja de dimarts a dimecres, doncs cap a la mateixa línia de la costa. Però sí, al migdia una mica com hem tingut avui, però una mica més, perquè demà sí que podrem arribar a aquests 20 graus.
Ens ho mereixem.
Molt ja, bé, no, home, està bé. Gràcies, Gemma, perquè a més quan fem aquest horari, sí, no, que sortim tan tard, doncs mira, al migdia el sí, podem aprofitar.
Exacte,
ja està bé.
Això mateix.
Bona notícia, sí. Gràcies, Gemma, fins demà.
Fins demà, adéu, bona nit. Adéu. Comprehending it's bitter and sweet. We finally meet. Feels funny to say I'm 20 today.